No? Jo crec que ja dic, a la que comenci a comentar pues, el SARS-CoV-2 o la grip, doncs les coses seran més complicades, clar.
Segons dades d'aquesta setmana que hem sabut, doctor, el 61% de les persones més grans de 80 anys s'han vacunat de la grip, és més de la meitat, però és un percentatge que baixa doncs ben bé 10 punts pel que fa a la vacuna de la Covid. Una vegada més s'ha d'insistir, no?, que la vacunació, sobretot amb les persones, diguem-ne, vulnerables, és important.
Jo crec que és fonamental i, de fet, a mi tothom que m'aborda preguntant sobre això, jo recomano la vacunació molt activament. Crec que és una eina perfecta, però és una eina que tenim precisament perquè quan d'aquí a 2 o 3 setmanes comencem a veure que s'incrementa molt el número de persones infectades, doncs d'alguna manera contribuir a fer de barrera. Crec que és molt important vacunar-se.
I deia, perdó, que tiro una mica enrere, deia que d'aquí un parell o ben bé 2 o 3 setmanes és quan notarem aquest augment previsiblement, Això sempre pot canviar, però previsiblement és quan notarem aquest augment d'afeccions, no?
Miri, hi han dues o tres dades que ens permeten...
Perdó que el talli, sap per què li demano, Ho dic perquè vol dir la següent pregunta. És, per tant, això ens enganxarà en festes.
Sí, no, de fet, això ho comentàvem nosaltres també aquí a nivell a l'hospital, ho comentàvem ahir precisament, dic, si la setmana que ve comença el fred i de més, calculem 2 setmanes si estem realment començant a veure moviment d'infeccions respiratòries, i això al final significa activitat hospitalària per aquesta causa, doncs, al voltant de festes. I la veritat és que aquesta, aviam, em puc equivocar, però la predicció sobre la que treballem ara és aquesta, sobretot tal com s'estan comportant les dades ara.
Això són les dades que tenim ara. I una altra pregunta que també li volia fer. I la mascareta? Què n'hem de fer?
Aviam, aquest és un tema recurrent. Jo sempre crec que de fet, ho dèiem, no?, que quan acabés la pandèmia, en el moment, si ens podíem quedar com la mascareta, com una eina més, com la vacunació, en persones simptomàtiques, en persones amb símptomes, en espais oberts, o, diguem, tancats en persones i de més, doncs una persona simptomàtica, posar-se-la, seria fora convenient. La veritat és que l'ús en aquest moment és bastant... se'n veuen, però jo crec que hauria d'haver... hauria de ser més. En qualsevol cas, fer-ho obligatori, que alguna vegada això s'ha dit, jo no crec que... Ja no va funcionar de la pandèmia, ara molt menys.
Clar. Però quan diu que s'hauria de fer servir més, vol dir que el que s'ha dit moltes vegades, que algú tingui algun símptoma, millor posar-se-la.
Sí, efectivament. De fet, jo és el que intento fer, intento que la gent al meu voltant faci i, de fet, recomano bastant proactivament.
Doctor Guarri, una vegada més, moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica la situació i n'estarem pendents, no cal dir-ho, d'aquest augment, possible augment, que a veure si amb una mica de sort ens esquivem les festes.
Aviam, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Igualment,
com sempre.
Moltíssimes gràcies al cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, el doctor Robert Guarri. No poseu aquesta cara, que té una explicació, la música aquesta nadalenca. Acabo de veure, ja no escepticisme, acabo de veure mirades inquisitòries. Com volem dir, què fas? No, perquè volem parlar de la contaminació lumínica de Nadal.
Acústica, em pensava.
No, acústica, també.
De les cançons...
També podem parlar un dia, També podem parlar un dia. No, volia parlar de les ciutats engalanades, amb els llums de Nadal, ja ho tenim tot. A la ciutat de Barcelona estem parlant de 110 quilòmetres d'espais amb llums, són 6 més que l'any passat, a Lleida, Tarragona, també. Estem lluny de Vigo, diguem-ne.
Sempre... I de Badalona,
exacte. Però vaja, la il·luminació nadalenca sempre és un d'aquells temes que es comenta molt i es diu, doncs, si els comerciants diuen que ens va molt bé, perquè això engresca la gent a comprar, però després hi ha qui diu, ja, però el que molesta i el que contamina també, déu-n'hi-do. Josep Maria Uller és enginyer tècnic especialista en luminotècnia i és membre de l'associació CELFO. Senyor Uller, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè, d'aquestes dues posicions que dèiem, de quina és? Quan veu tanta llum als carrers, què en pensa?
A veure, jo com a ciutadà m'agrada molt, és molt bonic, i això ha fomentat el que es coneix com a turisme de llum de Nadal. Ara, quins efectes col·laterals té això? Pues que s'incrementa molt la contaminació lumínica, que en podríem parlar molt dels seus efectes negatius.
Parlem-ne, quins tenen?
Sí, a veure... La contaminació lumínica, que es produeix per la llum, o per mal ús de la llum, és ben dit, té moltes afectacions al medi ambient, s'ha demostrat recentment amb estudis de la Universitat, per exemple, de Chicago, que a les ciutats on hi ha molta contaminació lumínica hi ha un increment de casos d'Alzheimer a menors de 65 anys, hi ha afectacions d'ictus, etcètera. Vull dir, a la salut ens veu afectada. El problema, quin és de la contaminació lumínica? És una contaminació invisible. Hmm. És curiós que la pobresa és la pròpia llum i la ciutadania, com més n'hi ha, més contenta està. Hmm. Aquest és el gran problema.
Però va tenint efectes, diguem-ne, silenciosos. Va fent mal a poc a poc.
Bueno, ens està afectant a tot el medi ambient. Vull dir, estem participant amb la contaminació lumínica a el que es coneix com la sisena extinció. De cada vegada hi ha més espècies animals que van desapareixent, provocades per molts factors, però un d'ells també és la contaminació lumínica. Mm. Hem vist moltes vegades a l'estiu una quantitat de papallonetes i insectes voltant al redor de la llum que moren a terra extenuades. Forma part d'una cadena tròfica i que va afectant el medi ambient també.
I el problema és aquesta il·luminació, diguem-ne, nadalenca, com la veiem, o la quantitat que n'hi ha, o el temps, perquè n'hi ha algunes ciutats que la tenen oberta tota la nit.
Bé, aquí està el tema. Les llums de Nadal tenen la seva raó de ser. Quan antigament hi havia poca llum als carrers, doncs animava la gent a sortir, afavoria el comerç, movia l'economia. Molt bé. Antigament, no fa tants anys, s'encenien per Santa Llúcia. Ara s'encenen pel Cyber Monday. I el pas que anem, aviat per Tots Sants. I això és el que es té que evitar. I a més, a Catalunya, concretament, tenim un decret que regula l'encesa de les llums, el decret 190 de l'any 2015, que vaig participar a una comissió en la seva redacció, que estableix que el llumenat de Nadal s'ha de mantenir apagat en horari nocturn, és a dir, a les 11 de la nit, excepte els dies específics que estableixi cada ajuntament. Quins eren aquests dies específics? La nit de Nadal, Cap d'Any, Reis. Ara què passa? Aquí concretament a Barcelona els dies específics són tots els dies de la setmana. En lloc d'apagar-se a les 11, s'apaga a la 1. I el dissabte diumenge a les 2 de la nit. Toma ja. Però ja està tot dit. Tenim una normativa que el propi ajuntament se la passa pel forro. Perdó, no sé si mateix.
No, i tant, no, s'entès perfectament.
Perquè és l'esperit. No és que la normativa ho prohibeixi, és que l'esperit de la normativa. Hem d'il·luminar els carrers perquè a tots ens agrada, perquè és però també hem de tenir en compte els efectes negatius. Per tant, acotem el temps d'aquesta il·luminació.
Ja.
I
ho comentava abans, també, eh? És a dir, el tipus d'il·luminació. Perquè per Nadal és molt habitual allò que facin pampallugues. Això és encara pitjor?
Home, els llums intermitents i papallugues acaben molestant a tots els veïns que viuen allí. Però, clar, hem convertit les ciutats en un parc d'atraccions. I com més llumetes i més música, més gent vindrà, més gasto farà, millor per l'hostaleria, millor per tothom. Mm. I pitjor pels que viuen. Perquè els que es queden allí, digues.
No, anava a preguntar-li, és a dir, quina alternativa hi ha, si és que n'hi ha? Hi ha algun tipus de decoració nadalenca, lumínica, que faci menys mal o menys nosa?
Bueno, a veure, per principi, des del moment que encenem una llum, sigui la que sigui, contaminem. Mm. És inevitable. La llum, l'única llum natural a la nit és el que ens ve de les estrelles i de la lluna. Ara, entre aquest extrem de no tenir llum i el que estem arribant ara a convertir les ciutats en parcs d'atraccions, hi ha d'haver un punt d'equilibri en el qual tothom surti beneficiat. Mm. La ciutadania, perquè doncs, és alegria, ve la gent a veure la ciutat, però s'ha d'acotar. Si tenim ja una normativa que el seu esperit era acotar els temps, complim-lo. Per altra banda, ha anat evolucionant. Abans teníem les bombetes d'incandescència, ara ja hi ha els LEDs, fantàstic, ens diuen que el LED contamina menys, però abans on hi havia una estrella, per exemple, amb 25 bombetes, ara hi ha 2.000 LEDs. Ah. Al final estem emetent més llum que abans. No ens diguin que ara els LEDs no contaminen, perquè com que en posem més perquè gasten menys, doncs tira més llum.
Sí. En fi, Josep Maria Uller és enginyer tècnic especialista en luminotècnica, és membre de l'associació CELFO. Senyor Uller, moltíssimes gràcies i bon dia. I bones festes.
A vosaltres. Vale, gràcies.
Adéu, adéu. Ara ho comentem a la tertúlia amb el Jaume Clotet, l'Estefani Molina, el Quim Arrufat i el Ferran Espada.
Hola, família. Sóc el Nando Jubany. Us volem donar les gràcies per la vostra confiança. Aquest any us tornem a fer canelons d'ànec, de ceps, de tòfona i els de tota la vida. Les millors croquetes, uns torrons de bunyols de crema, trufel whisky i de iema que us cremarem cada dia, perquè els disfruteu amb tota la família. Molt bones festes!
El matí de Catalunya Ràdio.
Au, vinga, fol-li. Ja no en volíeu prou, però no en volíeu, doncs mira, dos tants.
Vinga.
Exacte. Aviam, no sé si sou partidaris. El Quim Arrufat anava fent que sí amb el cap en aquest últim tram quan deia que tenim més llum que abans, amb les LEDs i aquestes històries. Eh?
Sí, clar, que vull dir que jo recordo quan pels ajuntaments passava molt que es feien plans de reestructuració de la llum, de la llum pública, no? Perquè en fos, bueno, per contaminar menys, no? I a més per gastar menys s'atenuava, i a més hi havia un pla que anava amb pèl més lent d'anar substituint les llums antigues, diguéssim, com els he dit, incandescents, o no sé quines eren, o sigui, no sé la paraula tècnica per dir quina llum tenien les faroles, però per LEDs, no? I que això, com això estalviava, i no com això era un pla que era costós perquè s'havia d'anar transformant, però això ajudaria, doncs, a estalviar, a que la llum fos més regulable i, per tant, més moderada quan calgués, a poder-la baixar, etc. I de cop, sí, però de cop es va comprovar que també amb els llums, llums LEDs pots fer que una estrella de Nadal en un carrer, bueno, sigui el faro de Vigo, no? O sigui, justament, sigui com sigui una espècie d'espectacle, sí. Que il·lumini el carrer. L'altre dia, per anar a un cinema, vaig anar a un centre comercial, no? Que és on s'ubiquen ara bona part dels cinemes, multisales, etc. I és que recordo que el comentari va ser una que no tenia... O sigui, que era com de dia, fora a l'exterior, diguéssim, era com de dia... i que no, tant de dia que no tenia ombra. Yeah. O sigui, tant de dia, tanta llum que no projectava ni ombra, aquella llum, no? Perquè era per tot arreu, però que era espectacular com es podia il·luminar l'exterior d'un centre comercial, és a dir, allà al pàrquing, diguéssim, de tal forma que semblés que era de dia quan era negra nit.
Sí. Ferran.
Bé, bueno, des que els humans vam aconseguir capturar... des que els humans vam aconseguir capturar...
Espera, fem una cosa. Pots treure una simple música? És que tinc la sensació d'estar en el centre comercial on va el Quim Arrufat al cine. Tinc la sensació d'estar allà. Gràcies, Cesc.
Aquest és un dels grans avenços de la humanitat, no? La humanitat va aconseguir capturar la llum, això en termes filosòfics, en termes físics, seria la generació de luminotècnia per via de la generació d'electricitat. Bueno, això és un debat. Pitàgores, els antics deien que la llum eren rajos que sortien dels ulls, rebotaven, i nosaltres veiem la llum. I això ho deia Pitàgores, per exemple.
No, avui estem dels escèptics, dels estoics, sí. De Pitàgores.
Ho dic perquè sabeu per què és això, no?
Sí.
Perquè si tancaven els ulls, la llum s'acabava. Sí. I, per tant, els ulls tenien una relació directa amb la generació de llum. Vull dir això, evidentment, si com una part de la nostra societat, que són secs, tots fóssim secs, aquest debat avui no el tindríem, no tindria la importància. Però com que no ho som,
clar,
i la majoria de la gent sí que percep la llum, que els oftalmòlegs dirien sensacions i els físics parlarien de partícules o de ones, etcètera, etcètera, doncs...
A veure on vols anar, eh?
Bueno, no, vull anar. Que la importància té a veure en funció del desenvolupament social que hem tingut.
Clar.
És a dir, la llum, capturar la llum, generar llum, és sensació de riquesa. Vull dir, és una qüestió molt cultural, i com que vivim en un sistema capitalista on la riquesa és important, doncs tenir el màxim de llum possible, això és molt important. I després, això provoca inputs comercials? Bueno, molt bé, d'acord. Però el meu... O sigui, jo, quan surti d'aquí, aniré al meu poble, que és Vimbodí Poblet, que ha fet una cerimònia de llum d'enceses, diguéssim, doncs humilment, però també hi té els seus carrers amb llums, i té tota una lluminària, i la veritat, el teixit comercial del meu poble, que es tradueix a dues botigues de queviures i algun bar, no crec que depengui d'això.
Yeah.
Va molt... És evident que en una ciutat com Barcelona sí, però la nostra relació amb les llums i amb les llums de Nadal, com a societat, va molt més enllà de l'input comercial.
Estefania, ara vaig amb tu, Quim, i el Jaume.
Aviam, uau, no puc superar aquesta disquisició.
M'ha sortit l'etapa d'enginyeria.
No passa res, no arribo a aquest nivell, diré coses més planeres. Aviam, diverses coses. A mi el que més em preocupa és els problemes que això li pugui generar a la gent, suposo que en termes psicològics, no? Tanta llum, tanta exposició als ulls, però més enllà d'això, jo crec que la ciència, la tecnologia evoluciona, segur que hi ha formes de trobar llums que gasten menys, de forma molt més eficients, sense convertir les ciutats a Nadal en un lloc fosc. Jo no estic gaire a favor d'aquesta idea de no, tot fosc, tot apagat, perquè després, sincerament, la despesa, per exemple, en termes transició ecològica, de despesa i d'impacte al medi ambient, és molt més gran en el nostre consum alimentari i és molt més gran en el transport que en coses així. Segur que hi ha formes eficients de fer que les ciutats siguin llocs bonics i agradables. Jo no estic a favor d'això de no celebrem res perquè la gent s'ofèn. Jo crec que a tothom li agrada estar feliç i a l'hivern, quan fa fosc, som una cultura molt climosomàtica i ens agrada doncs, que hi hagi luminositat dins d'això, que sigui adequat per la salut i de formes que siguin més eficients.
La cultura climosomàtica no està mal.
No està mal.
Sí. No, però jo me n'adono perquè jo quan he anat a països del nord que sempre estan foscos, estàs trist i tu te n'adones que és perquè tu estàs fet a que et doni el sol. No som conscients fins a quin punt som molt climosomàtics al sud d'Europa.
Jaume.
Jo no aniré a Pitàgores, però aniré una mica enrere, a la nostra infància.
Vinga.
Jo crec que tots els que estem aquí, segurament, i molta gent que ens escolta, ens en recordem quan érem petits, que hi havia moltes cuques de llum. Tothom en veia de petit. Era una cosa molt freqüent, sortir de casa del poble i cuques
no
de llum.
Jo no hi ha insectes.
No, no és veritat. Van desaparèixer, les cuques de llum, per culpa de la contaminació lumínica a molts llocs, de Catalunya, i va estar molts anys que no se'n veien. I ara, vaig a fer l'esperit positiu de nadalenc, estan tornant les cuques de llum.
Ah, sí?
Sí, perquè malgrat que és veritat el que deia el senyor Uller i el que deia vosaltres, de que hi ha molta llum en alguns moments concrets, a les grans ciutats sobretot, és veritat que en molts llocs del país les noves normes estan posant fanals que s'il·luminen quan la gent passa, fanals... Abans, quan érem petits, recordeu que hi havia els fanals del carrer? Unes grans boles que il·luminaven cap a tot arreu. Ara il·luminen cap a baix.
S'estan
doncs prenent moltes mesures per reduir la contaminació lumínica i, per tant, estan tornant, per exemple, les cuques de llum. Per tant, és veritat que tenim un problema amb les grans ciutats i quan arribes a Barcelona des de lluny ja veus com un reflex lluminós, però te'n vas a molts llocs del país i la cosa, jo diria, que s'està revertint. És més, hi ha molts llocs del país que tenen, si no m'equivoco, el senyor Ullés de cel fosc. Mm. A més, també m'interessa molt. I el Pallars, que és on aniré ara quan surti d'aquest programa.
Tu també ets del cotxe aquí davant, allò.
No tinc a casa, però sí, aquest matí. Sí. Allà hi ha moltes zones que a més, estan reconegudes com a zones molt, molt fosques, i, per tant, jo tinc la sensació de que, excepte, com dèieu, els grans centres comercials, on s'hauria de treballar molt, perquè és excessiu, segurament, sí que és cert que tinc la tendència, la sensació que molta gent està prenent consciència d'això, molts municipis, molts arquitectes, molta gent, urbanistes, i estan començant a posar una mica de seny en el tema de la llum.
No, tant l'Estefania com el Jaume, no? Aquesta fe d'època en la tecnologia i en la quantitat de gent que deu estar estudiant-ho, treballant-ho, millorant-ho i fent-ho més eficient, sí. I com dubtar de tanta eficiència, no? Mm. Simplement és una descripció d'època. Eh?
Sí.
El far de Vilanova també feia tota la volta, no? I els tres llampecs de llum que llança cap al mar, no? Encara és una antiga llum que gira, no? Que no són, podria ser simplement una llum intermitent, però no és la llum que gira, però girava, feia els 360 graus de d'una, amb la qual cosa les primeres façanes dels edificis del barri de Mar, que és un barri popular de pescadors, no? I de treballadors, rebia l'impacte cloc, 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 tota la nit, no? Fins que, després de molts anys de polèmica, algú va tenir la brillant idea de cobrir la part que no tocava la ciutat, és a dir, la llum fa voltes ara, però ja no, ja hi ha una part que queda cobert. No? I això, diguéssim, són mesures pal·liatives per aquesta llum que, en vista des de l'espai, vista a la nit, no? Dibuixa molt clarament on es concentra la riquesa. I aquesta és la reflexió, en realitat, que volia fer, el que passa que pel mitjà ho he intervingut i m'han suggerit altres comentaris. Si és una qüestió de distribució de la riquesa, és una qüestió, per exemple, de distribució territorial entre els barris, als quals se'ls apliquen retallades, diguéssim, d'eficiència lumínica a la nit perquè hi hagi la meitat de llum i no contaminar i no sé què. I llavors tenim tots els problemes associats a les zones fosques, als retorns a casa a peu perillosos, als parcs en ombra, en penombra, etc, i que dificulten, fan més inhòspita la vida a partir de que se'n va el sol. I després tenim els centres comercials on es concentra la riquesa, allò que en diem gentrificació, i on les botigues de les grans cadenes, no? Es poden permetre luxe tenir els seus grans establiments plens d'allò, on és de dia. És de dia, no? I, per tant, si és de riquesa, és també un problema de distribució de la riquesa desigual.
Segur. Mm. Va, Cesc, torna-la a posar, va.
I de la l'acústic també hem de parlar.
Sí, no? Té el seu rotllo. L'estic trobant el seu rotllo, eh?
Aquest és més preocupant que l'altre, la contaminació acústica.
Aquesta és més fotuda, eh?
Per mi sí.
Sí, no?
Sí, parlem massa, cridem massa, la gent pel carrer, els cotxes... Sí. Hi ha un excés.
Acústica musical de Nadal hem de parlar. No, clar, sí, sí. No en general, no tornem als
estalls. Puja, Zed. En fi, ho hem de deixar aquí. Jaume Clotet, Estefania Molina, Quim Arrufat, Ferran Espada. Moltíssimes gràcies. Els que feu carretera, prudència, eh?
Gràcies.
I vigileu que el diumenge neva i el moment de tornar serà complicat.
Correcte.
Nosaltres seguim al Matí de Catalunya Ràdio. Fins ara.
Vinga.
Al Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service.
Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Benvinguts a la nova Acadèmia de Videojocs.
Això és Nivell Extra.
No és un programa de videojocs, són persones que juguen a videojocs. Amb gent molt diversa crearem, aprendrem, compartirem i ens relacionarem per millorar les nostres habilitats per la vida real. Nivell Extra.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La Carta Viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Dies de Ràdio. Turn up the radio.
Avui a Dies de Ràdio, Josep Capella, dels inicis de la redacció d'informatius a treballar a la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid.
Tenim un nom, es deia Catalunya Ràdio, però no és allò, tenim un nom que el sap tothom. I trucaves, no? Amunt, a la Moncloa.
Sí, de Ràdio Catalunya, vale. Sí. Me dices Ràdio Catalunya, no, no, ah, vale.
Aquesta nit a les 10 a Catalunya Ràdio, amb Santi Carreras.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Oh,
Matí de Catalunya Ràdio, 5 minuts per arribar a 10:45 d'aquest 6 de desembre festiu, però tot i ser festiu, tenim dilema igual, com sempre, amb el filòsof Oriol Ferrés. Què tal, Oriol, com estàs?
Hola, bon dia. Sempre tenim dilemes.
Sempre tenim dilemes, eh? I d'entrada el plantegem sempre al Xavi Canalies. Què tal, Xavi?
Bon dia, és que el dilema no pot tenir aturador, saps què vull dir? No, és infinit, ja ho hem dit més d'una vegada.
I a la Judit Mascó. Judit, bon dia.
Molt bon dia.
Aviam, aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio hem parlat molt d'adolescents, de pantalles, a partir d'un cas particular que hem explicat aquí al programa, que exemplifica, entre altres coses, els perills una mica de les xarxes, molt especialment per als nanos més joves, per als menors. Era el Jofre Llombart, el periodista i col·laborador del programa, que denunciava això.
Aquest cap de setmana han començat a aparèixer a través d'un compte d'Instagram una sèrie de missatges anònims en què atribuïen informacions, mentides, calúmnies, vexacions, amenaces, insults cap a adolescents de Sant Cugat. A través d'aquest compte no penjava cap post, però sí a través d'stories penjaven aquests missatges.
I el dilema que vols plantejar, Oriol, va per aquí, va per aquesta història.
Sí, exactament. A veure, abans d'ahir ja van informar al Telenotícies i també a la premsa vam poder llegir que s'està preparant una llei de protecció al menor dels entorns digitals. No? La idea, bueno, es va convocar un comitè d'experts que havien de redactar un informe a partir del qual es podia anar traçant aquest full de ruta cap a la futura llei. La idea és que fins a 6 anys els menors no puguin tenir accés a aparells digitals. I fins als 16 no puguin tenir un mòbil també amb accés a internet. Evidentment, aquest és el context que podríem dir que és el context polític o legislatiu, no?, que s'està, doncs, en el qual s'està debatent la qüestió, però com a dilema jo proposàvem que poguéssim discutir si hem de prohibir o no hem de prohibir les xarxes socials als adolescents.
Aquest és l'interrogant. Cada dia està com ho veus.
Doncs deixem que li doni pas primer a la Jui, que ella és mare, perquè a mi em costa una mica aquest dilema, perquè clar, jo el fet de no tenir fills jo crec que et fa canviar molt la visió sobre aquest tema, per tant, deixem que, Judit, jo crec que pots disparar a primera.
Sí, puc disparar, però tu ho veus, això es veu, es veu. Tu vas a sopar en un restaurant o a dinar, no?, amb la teva família, amb amics, i veus el que veus. Veus que els nens petits, perquè callin i per tenir-los tranquils, i per poder d'allò, estan enganxats a un mòbil des de molt petitons. Vull dir que això es veu en el, nord, en el nostre entorn. Bueno, jo un cop plantejat aquest dilema del nostre professor Oriol, la veritat és que en principi jo estic en contra de prohibir. Jo faria servir més la paraula restringir. Restringir, no prohibir, que és diferent, per mi. Jo sé que les xarxes potser han estat dissenyades per crear addicció, però en el fons les xarxes com a tal ni són bones ni són dolentes. Ja sabem que depèn de l'ús que en fem, però també sabem, o sigui, l'ideal seria autorregular-nos, però també sabem, perquè això sí que ho he viscut com a mare al llarg d'aquesta última dècada, inclús diria, que s'ha anat plantejant a poc a poc d'anar-ho regulant per llei a les escoles, per exemple. Jo he viscut com algunes escoles van ser pioneres, com el gran avanç tecnològic de que els nens petits des de P3 ja comencessin a manegar un iPad en lloc de llibres. Això van ser apostes d'algunes escoles. Altres escoles, per exemple, l'escola on van anar les meves filles, al Costa Llobera, fins l'any passat no van fer realitat una cosa que molts pares i mares demanaven, que era prohibir els mòbils. Aquest curs, ja s'ha començat el curs, que hi ha unes caixes grans que quan els nens entren a l'escola, però petits i més grans, deixen el mòbil a les caixes aquestes i quan s'acaba l'escola les recullen i se n'en van.
Per això hi ha prohibició, per això, Judit, clar.
Clar, bueno, però és que han canviat moltes coses. O sigui, jo el que dic és, si tot això ha anat passant, és perquè no hem estat capaços, ni escoles, ni famílies, ni societat, de regular-ho o de restringir-ho. No dic una prohibició total, de com ho fem anar, no? Per tant, aquest plantejament que esteu comentant de que potser s'ha de marcar unes normes, val? Amb aquest comitè d'experts que recomana zero dispositius fins als 6 anys o aquests mòbils analògics, que jo no sé ni si existeixen. Existeixen encara?
Sí,
mòbils analògics que només puguis rebre i fer trucades? Val? Sí. Doncs potser sí que em sembla bé. És a dir, és interessant saber punt per punt què diu aquestes... És que són... He llegit jo 107 mesures molt concretes relacionades, amb salut, educació, privacitat, consum, pornografia, violència sexual, drets dels menors... clar, ells no poden dir la seva, nosaltres sí.
93-201-7474, 93-201-7474, si voleu dir-hi la vostra sobre si s'han de prohibir o no les xarxes socials als menors, als adolescents.
Bueno, el que deia el Xavi també, Judit, és a dir, aquí hi ha una qüestió interessant perquè dius, es va prohibir també en els instituts, i has començat dient, jo simpatitzo bastant també amb això, és a dir, per principi, el prohibicionisme ens ha de sonar malament.
Sí.
El que passa és que, i és curiós també això, eh? Vull dir, en els instituts, durant molt temps, les noves tecnologies eren vistes com un escenari que era permanent, quotidià, natural, evident, i que era inqüestionable. I ara, jo crec que també ens n'estem adonant entre tots de com de pernicioses poden arribar a ser i, per tant, s'apliquen aquestes mesures d'intentar-los guardar. Però deixeu-me, només per posar més elements al debat, és a dir, si podem arribar a l'acord, no? És a dir, en la discussió, en el dilema, si podem arribar a la base que són addictives, a vegades, les xarxes socials. Pensem en el tema dels likes...
A vegades no, sempre, eh? Sempre.
L'escroll infinit...
Sí, sí. El fet ho són.
Doncs, en algun sentit, podem dir que són nocives i tòxiques.
Clar, evidentment.
I per comparació, també els adolescents tenen restringit l'accés al tabac i l'accés a l'alcohol.
Exactament.
Per tant, què us sembla aquesta analogia entre coses que són tòxiques físicament i coses que són tòxiques psíquicament? Ho dic per salut mental pública, també, això.
És que,
això.
Oriol, ho estàs resumint molt bé, perquè en aquest cas jo crec que estem agafant la prohibició des d'un angle equivocat. És a dir, la prohibició de l'alcohol i del tabac no ens és gens alarmant a la societat. És a dir, quan tu dius que un tio, un nen, un noi de 14 anys no pot beure whisky, ho entens, o si tu veus un nen de 12 anys fumant...
de regular.
Sí.
Haver de regular en algun moment, eh?
Sí, però era prohibició. La regulació incluïa la prohibició, Judit. Mm. És a dir, prohibida la venda d'alcohol i tabac a menors de 18 anys. Sí. Amb el tema de les xarxes socials, jo crec que és un tema que va tan lent i està avançant tan ràpid que ens estem topant amb aquesta realitat. Mm. La prohibició no deixa de ser una manera de protegir el menor. A mi no em fa por que el menor em faci un mal ús, que també segurament en fa un mal ús. El tema és el sistema, com està muntat.
Sí.
Els inputs que rep el menor a través d'un telèfon mòbil. Com ens estava explicant en Jofre, que hi hagin unes amenaces a menors i estudiants, a nanos que evidentment no saben defensar-se i que aquesta informació els hi arriba d'una manera molt impactant.
Maria Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè és partidària o no de prohibir les xarxes? Els menors?
Sí, perquè jo vaig fer una escola, música, vaja, i vaig dir que no volia mòbils. I uns pares se'n van encara dient que el seu fill portaria mòbil perquè si li havien de dir alguna cosa important, doncs tenia que sentir-ho. O sigui, que llavors que faci el pare t'exigeix que el fill té que portar el mòbil, encara que siguin més petits, de 8 o 9 anys.
De 8 o 9 anys, fins i tot?
Sí.
Clar,
sí,
però això, perdona, Maria Rosa, això abans no passava, perquè tu anaves a fer un extraescolar i si passava alguna cosa, el pare trucava.
Trucaves a recepció.
Clar, tu trucaves de tota la vida.
Alguna persona t'atenia i deies, quan surti el nen, digue-li que en lloc d'anar a casa dels papes, va a casa dels avis, el que sigui.
És que això no és bo, perquè és que, a més, estem educant. Si el nano sent que el pare està dient al meu fill, vull que porti el telèfon a l'extraescolar de música, el meu fill el portarà i el nano s'encararà la profe.
Una d'aquestes 107 mesures diu, que ojito, que això ens afecta a nosaltres, els adults, diu que els adults limitin el seu ús de dispositius en presència de menors de 6 anys.
Perquè som exemple, també.
Igual que el que diu el tabac,
atenció,
que fumis davant d'una criatura
dir...
o dins un cotxe.
Sí, sí, tu pots dir a l'adolescent que no miri la pantalla, però si tu li pots dir amb ell, però si tu, la teva acció, el teu exemple, el que estàs fent és tota l'estona mirant la pantalla, el missatge és absolutament contradictori.
A veure...
Maria Rosa, que l'hem tallada, perdoni.
Sí, perdó.
No, i també m'hi trobo, els autobusos, doncs crios petits de cotxer que la mare els hi dona el mòbil perquè mirin tonteries. Clar, no sé, aquesta mare i... O sigui que no sé com muntar-ho això, però jo veig perquè també tinc nens grans i estan més o menys enganxats, sort que són bons estudiants i mira, però el rato que estan en comptes d'estar, no sé, de tertúlia o alguna cosa, doncs estem enganxats.
Sí. Bueno. Maria Rosa, moltíssimes gràcies.
De res, vosaltres.
Gràcies per la trucada. Maria, per un momentet, Judit.
Sí, que tenim les trucades.
T'he de dir, Judit, que estem tenint moltes trucades.
Sí, a veure què diu.
Sí, Maria, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Vostè dirà.
Mira, jo us volia comentar una cosa. Fa anys, quan jo vaig fer una carrera d'interiorista durant 4 anys, me'n recordo que abans d'això havies de fer la prèvia, que era, bueno, pues unes assignatures a les que t'havies de familiaritzar. I l'arquitecte, que ens havia de donar les classes després quan feies l'especialitat, es deia, heu de saber AutoCAD, i havies de saber AutoCAD, sobretot, d'acord? Però, curiosament, quan van començar ja, que era l'especialitat, es va dir, vull veure-us a tots amb un llapis i pensant, sí. I deixeu de banda l'ordinador. Jo m'hi vaig quedar al·lucinada. Jo només que vull comentar una cosa. Si tenim tanta informació, perquè avui dia gairebé tothom la té, de que és perjudicial i ja està demostrat, de que el cervell dels nens, dels nanos, encara no està format fins als 20 i pico d'anys. I hi ha tantes coses que sabem que els hi fan mal, i una d'aquestes és totes les xarxes socials i el mòbil, o aquesta mena de distracció que no sé a on va, per què ens hi costa tant? Em sembla que li donem tantes voltes i voltes com si tinguéssim por de dir, ostres, estem en contra d'això perquè llavors som amacrònics. I no és això, vull dir que estem intentant buscar el que és millor. I està clar que això no ho és. Hi ha escoles de Suècia, que jo us he enviat algun tall perquè ho veiéssiu, que han reprimit totalment, i ho dic bé i ho dic clarament, en la paraula reprimir, perquè les han tret absolutament de les aules la digitalització, i van ser pioners, i van invertir un munt de milions, i han tirat enrere...
I han fet marxa enrere.
I han tornat els llibres.
Yeah. Llavors, i tant.
És que amb les tecnologies, Maria, passa allò que és l'automatisme, no? És a dir, a mesura que es va innovant, es va aplicant i no ens ho qüestionem. Però pot tenir conseqüències negatives, també.
És que és la mateixa paraula que acabes de dir, automatisme. Funcionem amb automàtic, no som conscients. I això ja convé a una part, ja ho sabem, sembla que és la conxorxa i tot això, però és que és cert, vull dir, que s'ha demostrat i han escrit, i està la història.
Sí, i que a més a més, perdona, la tecnologia va molt ràpid i les lleis van molt lentes. Aquest és el problema.
I també perquè convé, eh? Jo penso que també perquè convé.
Molt bé, Maria.
Maria, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Toni, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i vostè?
Doncs mira, quina fent. Escolta'm una cosa, a veure, jo crec que esteu enfocant el tema d'una manera una mica massa simplista.
Vaja.
És a dir, no es tracta de prohibir...
No tenim tant temps per fer-ho complex, saps què vull dir-te, també, Toni?
Això és veritat.
Clar, és que clar, tenim 20
minuts. Toni, digues, no, que si deixes aquest parell no diràs res.
Ja ho sé, ja. A veure, antigament en el cine, si no tenies 18 anys, no podies anar a veure les famoses pel·lícules d'Arte i Ensayo, si no passava res.
Bueno.
Aquesta és una. Després, el famós... refrany d'una imatge val més que mil paraules, en el tema de les xarxes socials és on es fa palès. Per què? Perquè les criatures i els adults no has de fer cap esforç per absorbir la informació que t'estan donant. I aquesta informació pot ser bona, pot ser dolenta, pot ser esbiaixada. Número 3. Resulta que les xarxes socials, i això abans un de vosaltres ho comentava, el tema dels likes i el tema dels subscriptors. Com més likes tens i com més subscriptors tens, pots treure'n un rèdit econòmic.
Clar.
I d'aquí ve el famós tema dels influencers, que poden ser també bons o poden ser dolents. Clar, si jo cobro per cada cosa que poso a la xarxa, aniré posant coses. Si a mi em prohibeixen, o els governs prohibeixen que segons quines persones, o qui sigui, cobri per aquest contingut, deixaran de posar-lo. I aleshores ja s'aniria reduint la cosa.
Clar. És una, perdona, que m'hi posi, però és una de les mesures, també. És que estan molt desglossades i són molt interessants.
Clar, sí.
O sigui, és que el comitè aquest planteja regular qui són les persones creadores d'aquest contingut i què fan amb aquest contingut, eh? Estem parlant dels nens influencers. Clar. O sigui, és que és molt gros.
Sí, hi ha molta pestanya.
És un gran negoci,
hi ha hagut tot el tema aquest, per exemple, de les pàgines aquestes on ensenyaven a les criatures o a les nenes com aprimar-se i crear l'anorexia, o al revés, no? També tot el tema de les que estan grasses i que jo m'estimo molt perquè estic grassa encara que sigui un perill per la meva salut.
Sí.
Aleshores, totes aquestes coses, vull dir, la canalla, evidentment, no les entén, no? O no té prou criteri per saber diferenciar.
Toni, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
Vinga, gràcies.
Adéu, Toni. I encara una trucada més. La Pepa. Pepa, bon dia.
Hola, mira, jo només dic que no podem regular els infants si no regulen els adults. Moltes escoles bressols cada dia envien un vídeo de l'activitat que fan els infants. Els pares necessiten constantment constatar que els seus fills estan bé, s'ho passen bé, són molt espavilats... Clar, si un infant, quan té un any, o encara no, ja té una mestra o una auxiliar que cada dia l'està gravant quan fa l'activitat, esclar, llavors què esperem?
I tant.
Els pares volen avui dia immediatesa.
Sí,
el meu fill no només m'ha de dir la mestra que s'ho passa bé, ja ha estat bé, sinó que jo ho haig de constatar.
I a més, Pepa, és una cosa curiosa perquè tots, jo crec, estem parlant ara dels infants, dels adolescents, però tots necessitem aquesta immediatesa d'estar connectats. Ens han acostumat a la immediatesa de com estàs, bé, perfecte, tinc localitzat. Això abans no passava quan no teníem els telèfons mòbils. Per tant, jo crec que també m'agradarà saber cap on avança aquesta societat. Mira, estàs sonant un mòbil.
Sí, igual t'estan trucant per la ràdio. Igual trucant per dir-te que et senten per la ràdio.
No, però escolta una cosa. O es regula o ens regulem els adults,
sí, clar,
o no podem intentar que regulin els infants.
Una vegada més el problema el tenim nosaltres. Una vegada més el problema el tenim els adults.
Totalment el tenim nosaltres. No tirem pilotes fora.
I tant.
Pepa, moltíssimes gràcies.
Bon pont. Adéu.
Igualment.
Bueno, per conciliar aquestes posicions, es podria dir que, d'alguna manera, respecte als menors, que en aquest sentit han de ser objecte de protecció, podríem dir, la prohibició, fins i tot, és una mesura de salut mental pública, i després, respecte als adults, el que seria d'esperar és coneixement, educació, autorregulació. És molt difícil, justament per la qüestió de la immediatesa. És a dir, el ritme de vida s'ha accelerat. I les tecnologies de la informació i de la comunicació ens han acostumat a la immediatesa. Jo volia...
Sí, no, mira, farem allò... M'ho diràs, eh?
Sí.
Farem allò, farem un cliffhanger d'aquests. Però una última trucada, és que n'estem tenint moltes i em sap greu.
Així l'escoltem, sí, a mi
tant. Però farem l'última. Angèlica, bon dia.
Angelina,
perdó.
Angelina.
Perdó.
Jo només us vull dir que malament. Crec que els pares han dimitit. Jo sóc àvia de 7.
Ostres.
Els grans, els bessons, tenen 22 anys. I tu saps el que vam jugar a jocs de taula?
Sí.
O inclús ens estiràvem a sota la taula del menjador, els hi posava música clàssica, els hi posava espalmetes a la banyera i tancàvem els llums i fèiem mandales o coses així. Bueno, i jo ara veig que els últims, que la petita té 5 anys, perquè calli ja li donen...
Clar.
No és un mòbil normal, és un mòbil de jocs. Però
sí, però és igual.
Jo penso que tota aquesta feinada que hem fet, que teníem nosaltres amb els fills, ara ho deleguen. I jo treballava i tenia botiga, eh? Vull dir que no és pas que m'hagi estat a casa cuidant de la canalla. Jo veig això. El meu resum és que els pares han dimitit.
Un molt bon resum. Angelina, moltíssimes gràcies. Ui, digues. Espera, digues.
Un segon només, que el que ha dit l'Angelina em sembla tan interessant.
Sí.
Les coses han canviat tan ràpid, i m'heu dit a mi com si jo fos... Bueno, jo sóc mare, i com si jo hagués de saber molt d'aquestes coses.
Però jo només puc dir el mateix que diu ella. Exemple,
jo tinc una filla que la gran és 26 anys, i tot això no ho va viure. Jo recordo les reunions a l'escola que ens deien, escolteu com a exemple i si m'entendreu, deien, a l'ordinador que tingueu a casa... ha d'estar, imagina't, l'ordinador, que tingueu a casa, ha d'estar en un lloc de pas, on els pares pugueu controlar.
Sí.
Parlàvem amb aquests termes.
Me'n recordo.
O sigui, no poseu-lo a l'habitació dels vostres fills, l'ordinador, ni els hi compreu una dins a l'habitació. Però és que tot això ha canviat molt,
moltíssim.
Molt ràpid.
Tens tota la raó,
no hi ha un ordinador, hi ha mòbils, tothom, ha que els portem hasta per anar al vàter a fer pipi caca,
escolta'm,
el portem a sobre, i allò és l'ordinador per cada un de nosaltres.
Espera, que acomiado l'Angelina.
Angelina,
moltíssimes gràcies.
Molt d'acord.
És que amb aquesta cosa de la rendició dels pares, només has de veure les taules familiars quan jo cada vegada repeteixo més, sisplau, deixem tots el mòbil. Perquè culpem els adolescents que estan amb el mòbil, i el primer que veig jo és els familiars tots rebenant el mòbil a cada moment.
No vull sentir clinc, clinc, clanc.
El tema de silenciar no puc més, ja. O sigui, amb els sorollets del mòbil mentre estic dinant a mi em posen negre.
A mi també.
Oriol,
a veure,
que tenies pendent la reflexió davant.
Amb el que ha dit l'Angelina i amb el que esteu comentant ara, Judit i Xavi, per finalitzar, per una qüestió, diguéssim, de...
De concretar.
De concretar, sí. I de donar-li una certa pàtina filosòfica, no?
Això és el que més ens costa, professor.
Però jo diria...
A mi em costa molt.
Els adolescents són població vulnerable perquè estan en formació, estan canviant. Hi ha una frase de Nietzsche que és espectacular, que a mi em va marcar molt, i diu així: cal portar algun caos dins d'un mateix per poder engendrar estrelles dansaires.
Caramba, noi! Necessito dos dies per m'estar amb això.
També. Sí. Llavors, si els estem tota l'estona, d'alguna manera, condemnant aquesta immediatesa de la pantalla, no poden desenvolupar-se per tal de poder crear, no? Per tant, d'alguna manera, també seria interessant trobar alternatives a les pantalles, no només la prohibició, sinó també saber trobar què es pot fer amb aquest temps, que a mi em passa moltes vegades, quan estic mirant el Twitter o qualsevol cosa d'aquestes, el temps et passa volant, és temps perdut, és temps llançat a la brossa.
Sí.
Per tant, trobar, d'alguna manera, una nova forma de tenir cura del temps que sigui més adequada també pels nostres temps. temps i que pugui fer de fre aquesta acceleració i aquesta immediatesa desbocada.
Molt bé.
Jo només volia comentar això.
I tant. Doncs un dilema avui amb D majúscula, perquè hem tingut molta resposta dels oients i les oients. Moltíssimes gràcies.
Vaig a mirar el mòbil.
Un missatge.
Judit, Canalies, Oriol, moltíssimes gràcies a tots tres. Que vagi bé.
Adéu, adéu.
Joaco García aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de les 3, la TDT del Betis-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fes esport, millora la teva salut física i mental. Somriu, redueix l'estrès, augmenta l'energia, enforteix els músculs i les articulacions. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Generalitat de Catalunya, Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Ja tens els bombons per Nadal? Perquè ara al Corte Inglés, si en compres dos, te n'emportes tres en totes les caixes de bombons Lindor de 337 grams. En compres dos i te n'emportes tres. I el mateix en tota la Gula del Norte, el Torró de Xixona o Alacant el Lobo i en milers de productes més. En compres tres i en pagues dos. En compres tres i en pagues dos.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Pare, què vol dir fugaç?
Doncs que dura molt poc.
Exacte, com els descomptes fugaços en joguines de marques Estrella, d'Hipercor i el Corte Inglés.
Fins al dia 11, un 20% de descompte directe en joguines de les marques Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recorda-te'n, un 20% de descompte directe en joguines de les millors marques a Hipercor i el Corte Inglés.
Aprofita-ho, que és fugaç.
A la botiga, a la web i l'app.
Irene Montero, Albert Tom, Eric Alast, Tacho Benet i Albert Pla a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Com a tancament de l'any del centenari del cinema amateur a Catalunya, la Filmoteca exposa el projecte Família Guerra, material d'arxiu, de l'artista Pere Noguera. Una videoinstal·lació realitzada a partir d'un arxiu fílmic d'origen centreeuropeu que l'artista va trobar a l'Empordà. Fins al 28 de febrer a la Filmoteca de Catalunya. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El cantaor Israel Fernández és un dels grans exponents del flamenc actual. El 22 de desembre, a l'Auditori de Girona, acompanyat del guitarrista Diego del Morao, farà un recorregut per la seva discografia i presentarà el seu últim treball, Pura Sangre, on conflueix el flamenc tradicional i la transgressió. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Aviam, avui, encara que no ens ho sembli nosaltres, hi ha gent que té festa i hi ha gent que està agafant el cotxe i ja tenim algunes cues, Albert Montilla.
Sí, així és. En concret, sobretot al voltant, el que serien les sortides de Barcelona, però destaca un punt vermell, bé, més que un punt vermell, és una franja gruixuda vermella, grossa, que veiem sobre el mapa, la C-17, 17 quilòmetres, en sentit nord entre la Garriga i Parets del Vallès, també circulació intensa a la P-7 sentit nord, entre Montornès del Vallès i Mollet del Vallès, en sentit sud a Sant Cugat del Vallès, i també la ronda de dalt entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet.
Així tenim ara mateix les carreteres. Els que estigueu en aquests embussos, paciència, i podeu mantenir la intonia de Catalunya Ràdio, perquè parlarem del cor. Amb la Lorena Vázquez i l'Elisenda Pineda, com esteu? Bon dia.
Bon dia,
molt
bé.
Avui, en aquest festiu que, vaja, el festiu, però no, el cor no hi ha festius, eh?
No s'atura el cor, perquè sempre batega, sempre batega.
24/7, sí. Els famosos sempre.
Comencem amb una informació d'última hora, que en diuen. A veure, Alejandra Rubio, què en sabem?
Ai, la meva Alejandra,
pobreta meva. Com que la teva Alejandra?
Bueno, la meva, jo ho dic de forma irònica, tot això.
I pensava que eres fan d'aquest personatge tan estrany.
Sí.
Alejandra Rubio, sí, és un personatge estrany. Sí,
expliquem
sí.
Qui és primer, és la neta de Maria Teresa Campos.
Ah.
Pels neòfits de la premsa del cor.
Sí.
I a part és filla de Terelu. Que són
bueno, a part no, vull dir, una cosa porta l'altra.
No, perquè són dos càrrecs independents.
Ah, sí?
Home, clar,
sí?
Perquè són dos personatges tan importants...
Ah, val.
Clar. O sigui, no és el mateix, encara que sigui la mateixa estirpe,
sí,
saps?
Sí.
Doncs és que ara serà mare i ahir va ingressar.
Exacte. Però, clar, ja corre el rumor totalment absurd i infundat de que Alejandra Rubio ha programat aquest part per poder després vendre i que els timings li quadrin per poder vendre la notícia. Tant és així que es diu que Terelu Campos ja ha pactat el dia que anirà a Fiesta, que és un programa... No sé si és Fiesta o aquí és Viernes.
De Viernes,
això.
Sí.
Que ha pactat aquesta entrevista en connivència amb la seva filla, de tal manera que li dirà, escolta'm, tu et programes el part dimecres i jo divendres m'assec en un plató de Telecinco per vendre que per fi està àvia. A més, no sé si és cert això, però Mar Saura, que és l'àvia...
Mar Flores.
Exacte, la Mar Saura és l'altra.
Sí.
La Mar Flores...
És que són totes iguals, ja fas...
Jo les veig totes iguals, és veritat, eh?
És pel Botox. Saps que quan se'n posen tant i els hi pugen els ulls i llavors no tenen cap mena d'arruga al front, totes s'assemblen.
Se'ls crea la mateixa cara.
Sí, però jo quan vaig molt a Madrid ja la sé reconèixer, no pateixis. Quan tinguis dubtes, t'ho preguntes.
D'acord. Doncs la Mar Flores, que és aquesta, que és l'àvia per l'altra banda de la mateixa criatura, doncs es veu que no sabia res. Que la nena ja estava ingressada.
Es va assabentar ahir per la televisió.
Que fort.
Van ingressar ja a la tarda a la Fundació Jiménez Díaz, que és com així com una clínica de pijos on si ets famosa vols anar a parir allà, o a la Clínica Ruber Internacional. T'ho dic per si algun dia, Freddy, et cases amb una pija madrilenya.
Vale. Si has de tenir una criatura per dir-la tu, que tampoc, bueno, com que el temps avança així.
Això no sabem què passarà.
Sí,
doncs ahir a la tarda van ingressar, de moment no sabem res, estem pendents de l'Instagram d'Alejandra Rubio, que ella és molt de denunciar coses per Instagram, de moment no en sabem res. Però t'he de dir que, curiosament, ingressen ahir dijous amb un part programat, segurament serà avui, perquè les revistes tanquen el cap de setmana.
Ah.
Com a molt, dilluns s'han de fer les fotografies si volen que surti aquest dimecres. Vull dir, tot és un engranatge, saps, perquè funcioni econòmicament.
Déu
evidentment,
no,
aquesta noia ja ho té venut a la revista Hola, juntament amb amb la seva parella, Carlo Constancia. I si no és aquest dimecres, que jo juraria que sí, serà el següent, com a molt, S'esperen potser una mica que el nen estigui una mica rosadet, perquè de vegades, saps, surten així els nens una mica marrons i lletjos.
Sí, poc fets. Ha d'estar al forn una estona més, home, a pujar-li la temperatura.
De color rosa.
Poc fets, sencer.
I arrugats i lletjos.
Sí.
Hi ha nens que semblen conills, que allà, és maco,
no.
Hi ha nens que no són macos, no
rates,
absolutament res.
Jo vaig néixer que era igual que una rateta.
Ui, peluda.
Amb molt de pèl,
jo també.
Bueno, va, escolta. Continuem parlant de la premsa del cor amb un clàssic, Bàrbara Rey, va.
Para conquistar mi hombre no necesito la luna, cantándole esta rumbita, su genio se le alborota.
Aviam, aquesta dona ha arribat a un acord amb Mediaset, però la pregunta és, què queda per explicar?
Doncs escolta, crec que no queda absolutament
res. Però queda veure els famosos vídeos que hi havia... Però...
No els ensenyarà ella,
no.
Perquè els havia d'ensenyar el seu fill, amb el que precisament té a part d'una tensió familiar brutal, tenen una demanda, es van demandar mútuament.
Ja.
Aquesta participació de Bàrbara Rey a Mediaset té una explicació claríssima. Bàrbara Rey va denunciar Mediaset i a diverses, col·laboradores, tertulians i també productores d'aquesta casa. Hmm. Llavors, què fa Mediaset? Arriba a un acord amb ella i li diu, mira, potser guanyes aquesta demanda, però la guanyaràs d'aquí 10, 15, 20 anys. Yeah. Vés a saber tu on estaràs, Bàrbara Rey, perquè està en molt bones condicions, però mai se sap. Què et sembla si arribem a un bon acord? Parlen de 6 xifres.
Ostres.
Pactem unes quantes entrevistes. La primera veurà la llum dilluns vinent, a la nit, un programa presentat per la productora mandarina per Santi Acosta i Beartxidona, que són, a més, els mateixos presentadors de The Viernes. I es veu que només han demanat dues coses des de la casa Mediaset. El cap de Mediaset diu, no toquem a la reina Sofia, tractem-la bé, i deixem fora d'aquesta entrevista el rei Felip i a la reina Letícia.
El tallafocs,
exacte,
famós.
A veure, sí que és cert que el rei Felip i la reina Letícia poc sabran d'aquesta relació perquè fa bastants anys que es va acabar, no?
El rei Felip, recordem que quan la reina Sofia vol fer una sorpresa al rei Joan Carles i agafa els nens, se'ls emporta en una mena de mas que tenen allà a Castilla-La Mancha, per presentar-se de cop i volta, va posar a dar una sorpresa a papà que està cazando i se'l troben.
Però no era amb Bàrbara Rey, era amb una altra dona. I és més, et diré, hi ha molts rumors que aquesta dona amb la que va ser trobat el rei Joan Carles per la reina Sofia seria una dona catalana.
Yep.
D'Alella.
D'Alella? Maresmenca?
Sí. Mira, mira tu.
Mira, està molt bé. Mira,
no se sap encara amb quina persona la van trobar, però entre els números que juguen diverses dones, un número estaria a l'ella.
Carai, tu.
Bàrbara Rey diu que té moltes bombes amagades. Segurament alguna deixarà anar, però jo crec que el més interessant i el més sucós era que li explicava el rei Joan Carles sobre el que passava a Espanya, en aquella Espanya, al món de la política. Al final, el que feia el rei Joan Carles al llit és que, a veure, per molt original que sigui aquest home,
no
me l'imagino pujant-se a sobre d'un armari saltant sobre la Bàrbara Rey.
I no crec que originalitat sigui la paraula que defineix el rei Joan Carles a l'hora de tenir relacions sexuals.
I que a mi, sincerament, jo crec que a vosaltres tampoc us interessa això, que és un xascarrillo que ens faci gràcia.
Clar.
Però el que volem saber és, el rei Joan Carles va explicar alguna cosa sobre el 23F a la Bàrbara Rey?
Ara.
Què li explicava de l'Adolfo Suárez, per exemple?
Sí.
O parlava de la seva relació amb els seus amics àrabs, no? D'aquestes comissions que cobrava presumptament.
Sí. O amb aquest acord que es va fabricar ell mateix, que s'envoltava de banquers i de gent que ja li anaven i li jugaven a favor i que ell, doncs mira, tenia aquesta mena de... No?
Els empresaris afins,
correcte,
no?
Correcte, correcte.
Jo m'imagino...
I aquí treia quartos.
Imagino que la reina Sofia ara mateix està al supermercat comprant crispetes.
Sí.
No sé si li agraden més les salades o les que són de sucre i de colors.
Jo crec que se les barreja totes.
Anava a dir, es pot fer una barreja, això al cine s'ho fan.
Però això és més car al cine, que l'altre dia em van cobrar 20 cèntims més per barrejar crispetes, dius, a veure, senyora, no?
Sí, són les mateixes.
Sí, filla meva, perquè et posen un cartronet
per separar-les.
Sí, sí, això val 20 cèntims. Em sembla un robatori.
Bueno, va. Bueno. Algun nom més? Carmen Borrego, que ens ha tornat a passar pel quiròfon.
Bueno, és que, clar, Carmen Borrego, jo crec que cada cop que passa pel quiròfon haurien de fabricar una altra Carmen Borrego. Yeah. De tot el que li deuen treure, estirar i tot, no? Pobreta meva.
És una llàstima, perquè al final la pressió estètica la pateix tothom i aquesta senyora té un problema per ella molt gros.
És addicta, vols dir?
És absolutament addicta.
Ah, sí,
És addicta a les operacions estètiques i ella es vol veure diferent perquè no es troba maca. I això és, al final, un problema d'autoestima. Què passa? Que ella també li treu sempre rendibilitat i va fer una portada que li diuen que era un robado. Saps que són aquestes fotografies que et capta un paparazzi sense que tu te n'adonis. Això no s'ho creu ni ella. Jo crec que ella va trucar i va dir, a ver, senyor paparazzi.
Estarella
sortirà aquesta hora i el que venguis, pues, la meitat per mi, que això s'ha fet tota la vida i, escolta, els paparazzis també han de viure.
Perquè és possible que de les Campos Carmen Borrego és la que no atrau paparazzis? És a dir, és possible que davant de casa de Maria Teresa Campos, de Terelu Campos i d'Alejandra Rubio sempre hi hagi o hi hagués hagut paparazzi rondant, però en canvi Carmen Borrego d'ella no se'n recorda ningú?
No,
ella qui truca?
I ha fet moltes portades.
Ah, sí, eh?
I li roben també imatges de tant en tant, roben perquè a més ha tingut problemes amb el seu fill, amb el seu exmarit.
Ah, sí, tant.
Ara li fan reportatges amb el marit. No sé per què les Campos són com una segona família reial per les revistes del cor.
Yeah.
O sigui, realment és una família que interessa moltíssim i les revistes van plena sempre d'algun personatge Campos.
Sí. Déu-n'hi-do, noi. Pues, escolta'm, jo estic encantada de la vida perquè ens donen aquesta vidilla.
Això t'anava a dir.
La reconeixereu igual, Vull dir que si te la trobes pel carrer la reconeixeràs igual perquè un lifting simplement sembla que estigui una mica més sorpresa, saps?
Sí.
Perquè se li han pujat una mica més les celles i sí que és cert que la sotabarba potser està una mica més difuminada, però la reconeixeràs perfectament.
Sí, ha sigut una cosa subtil el que s'ha fet, no? passar, perquè per arribar el dia de Nadal, que dius, mira, ja veig més o menys bé. Saps? Sí. Tot el repunt, saps?
També hi ha hagut un cert serò, hem d'anar acabant, eh? Però hi ha hagut un cert serò amb el Lucas, d'Andy Lucas, no?
Ai, també? Sí. Pobret en parlàvem meu. La setmana passada, també. Sí. Un altre tema de pressió estètica absoluta, no? Perquè suposo que aquest senyor tenia un problema amb el seu nas, que és cert que tenia un nas bastant lletxot, però escolta, a mi també em passa, tinc nas de patata, però mira, és la cosa, és el que hi ha. Sí que és cert que semblava que li faltés un tros d'os. Ell diu que no li passa res, que no s'ha fet res, que no té problemes amb cap addicció, que és una cosa que també s'havia dit.
I tant.
I ha explicat que el que li passa és que és lleig i que ho ha assumit i que sempre serà lleig. A veure, no ens ho creiem. Jo més aviat trobo raro que hagi perdut un tros d'os pel camí sense que hagi passat res. Però mira, si no ho vol explicar, teories n'hi ha moltes.
Clar, exacte. No? I a més que el tros d'os pot caure per moltes coses i per molts motius. Tu imagina que t'aixeques un matí i d'un mal estornut. Sí. Cop, no aneu al tanto, perquè
passa,
això és complicat.
Sovint, això.
Un mal estornut et surt... es veu que un estornut normal ja surt a 110 km per hora.
Sí,
doncs un dia que te l'estiguis aguantant et surt a 170 km per hora i has d'anar a buscar el tabic incrustat a la paret de davant. No, bueno. No foteu bromes amb aquest tema.
A veure si serà com la metamorfosi de Kafka i de cop i volta es convertirà
exacte.
En un insecte.
Exacte.
Parlat d'estornuts, de crispetes, de Kafka... Ui, la secció del cor ha sigut espectacular. Més de lo normal, que ja és dir.
Ja és dir, ja.
Lorena, Elisenda, fins ara.
Adiós. Adiós.